senyores i senyors, nens i nenes, estigueu ben atents que comença...
¡Nora Garrutillo!
Bona tarda a tothom i benvinguts a la cinquena edició de l'Hora de l'Utrillo, un programa gravat en rigorós indirecte als estudis de Ràdio Miquel Utrillo i a més per Ràdio Maricel.
Som l'Alan, la Naira i jo, el Gael, de les classes de quart i us acompanyarem al llarg d'aquest primer programa de la temporada. No ens podem oblidar tampoc del nostre tècnic de so, el Leo, que se'n cuidarà que tot quedi al mil·límetre.
Com ja sabeu, aquest programa és un magazine on hi podeu escoltar diferents seccions en les que hi han participat alumnes de tots els cursos de primària i també alguns convidats especials.
Magazine? Què vols dir, magazine? És una revista?
No, home, no. Un magazine radiofònic que és un programa amb moltes seccions. A l'Hora de l'Utrillo tindrem entrevistes, contes, tertúlies i moltes coses més. El que us anava dient, aquest curs tindrem 3 entregues mensuals de l'Hora de l'Utrillo. Aquesta, una altra entrega al mes de març i una darrera al mes d'abril.
Els alumnes de l'escola som els encarregats de conduir el programa, però a més també fem de guionistes, de tècnics de so i creem tots els continguts del programa, amb l'ajuda dels mestres, però només una miqueta.
Però ja ens va bé, perquè si alguna cosa surt malament, farem com tots. Direm que és culpa de l'Enric, el nostre cap d'estudis de capçalera.
Perfecte. I a veure si trenquem un vidre algun dia, també serà culpa del cap d'estudis?
Home, ho podem intentar, però potser ja seria passar-se, no?
Bé, el que anàvem, com a novetat, aquesta temporada, moltes de les seccions del magazine aniran relacionades amb el projecte transversal del curs, la nutrició.
Doncs no ens entretenim més. Comencem amb l'alumnat de segon, que ens han preparat uns rodolins molt xulis, on relacionen els mesos de l'any amb els aliments típics de la collita de cada època de l'any. Avui toquen els 4 primers mesos, gener, febrer, març i abril.
Per tant, donem pas a...
Voleu un rodolí?
Si vols ceba de diner, planta-la pel gener.
Febrer treu flor l'ametller. Si el bou vol s'engreixar, de mig a febrer a març li és de pasturar.
Si per l'abril sents tronar, ordi blat no faltarà.
Molt bé, aquests nens i nenes de segon. M'han encantat.
Passem ara a la secció de 4 més 1, on alguns alumnes de quart han entrevistat a la Cristina Tarragó, més coneguda com la pastissera. Al llarg del primer trimestre, a les classes de quart, hem estat treballant la biografia i l'entrevista. És moment de posar-ho en pràctica.
Us deixem amb la Júlia, la Laura, el Marc i la Chloé. Endavant!
4 més 1.
Hola, oients de Ràdio Miquel Utrillo. Avui a l'estudi ens acompanya la Cristina Tarragó, la pastissera. La Cristina va deixar enrere l'enginyeria per dedicar-se a la pastisseria. Va estudiar a l'escola d'hostaleria Hoffman i va obrir el seu negoci l'any 2014. En les seves receptes utilitza aliments ecològics i de proximitat. A més, elabora els seus productes de manera artesanal. Alguns pot ser que la coneixeu perquè dona classes de cuina a infants i adults. La pastissera era membre de l'associació ecogastronòmica Slow Food del Garraf i Penedès
L'escola Miquel Utrillo està realitzant diferents projectes relacionats amb l'alimentació. Com a experta en aquest tema, esperem que la Cristina ens pugui aportar la seva opinió i que les seves idees ens puguin ajudar a portar una vida més saludable i dolça. Hola, Cristina, com
Hola,
estàs?
Molt bé, bon dia.
Et sembla bé si comencem amb les preguntes?
Perfecte.
Per què et vas decidir apuntar a una empresa?
Doncs, bueno, com heu explicat vosaltres al principi, jo sóc enginyera, bueno, vaig estudiar enginyeria industrial i treballava en una constructora. Però cap a l'any 2009-2010 va començar la crisi i cap a l'any 2013 l'empresa on jo treballava doncs em va acomiadar i va tancar la meitat de l'empresa, va tancar perquè no havia feina. I aleshores va ser un moment una mica de reflexió. Jo també havia sigut mare, tenia dos nens petits, i va ser un moment de reflexionar una mica i de veure què volia fer. Si volia continuar fins ara buscant feina d'enginyera o reinventar-me. I aleshores a mi sempre, des de molt petita, m'havia agradat molt la cuina. Sempre cuinava des de molt petita. Primer cuinava amb la meva àvia, amb la meva mare. També m'agradava molt la pastisseria. I aleshores, arrel d'un dia, així parlant amb una amiga, vaig començar a fer pastissos a casa. Vaig començar a casa, llavors cada vegada doncs a la gent li agradaven. Primer van començar els amics demanant-me algun pastís pel seu aniversari, després un amic d'un amic, fins que va haver un moment que vaig començar a tenir molts encàrrecs i clar, i a casa era totalment, no es podia, era inviable. I aleshores va ser quan vaig decidir professionalitzar-me i muntar la pastissera.
Hem llegit a la teva pàgina web que fa servir la cuina artesanal. Què vol dir això?
El que jo faig, la cuina artesanal, el que significa és que tots els processos comencen des de zero. Actualment, sobretot a la pastisseria, ja existeixen el que són preparats, val? Que són pues, sobres, com si diguéssim, que ja porten la farina, el cacau, els fruits secs, després li poses tot líquid, ho barreges i bum, surt un pastís. Però a mi no m'agrada això. A mi m'agrada començar des de zero. Jo treballo amb ous, no treballo amb tetràbrics d'ous, amb ous de veritat. Quan utilitzem llimona o taronja, agafo la llimona, la ratllo, si s'ha d'exprimir el suc s'exprimeix. Per exemple, un dels pastissos que faig molt, molt, molt famós és el pastís de pastanaga, el carrot cake. Doncs aquí utilitzo pastanagues de veritat. Agafem les pastanagues, les pelem, les ratllem.
Sabem que els aliments que utilitza són ecològics i de proximitat. Per què?
Doncs bé, perquè crec que els aliments ecològics, no tots els ingredients que utilitzem són ecològics, perquè és complicat trobar segons quins ingredients ecològics per a pastisseria, però per exemple la farina, el sucre, algunes fruites, sí que les utilitzo ecològiques. Per què? Doncs perquè són lliures de pesticides i crec que és més saludable utilitzar ingredients ecològics.
On compres els aliments ecològics?
Doncs una mica de tot, des de fruiteries que venen per aquí per la zona que tenen producte ecològic, també tenim la farina i el sucre, tinc uns proveïdors, vale? uns proveïdors que em porten, per exemple, aquest és un senyor de Vilafranca, que ell té les farines i ell me les porta setmanalment, em porta l'obrador la farina i el sucre ecològic.
El fet d'utilitzar productes ecològics vol dir que les receptes són saludables?
A veure, hem de diferenciar. A veure, la pastisseria precisament saludable no és. No ens enganyem, perquè porta grassa, porta sucre. Aleshores, no és com menjar-te una amanida, val? Això, jo el que faig sí que intento doncs reduir cada vegada, intentar posar menys sucre, no abusar de les grasses animals, vale? Per exemple, no abusar molt de la mantega és una grassa saturada que no és gaire saludable, i aleshores doncs intento no passar-me amb la mantega, no passar-me amb el sucre, però no ens enganyarem, un pastís és un pastís. Vull dir, menjar un pastís de tant en quant no passa res. El problema és si ens passem, si mengem molt, molt, molts pastissos habitualment, doncs aleshores... Però bueno, si volem menjar 100% saludable, s'ha de menjar fruita, verdura, carn, peix i de tant en quant un pastisset.
Hi ha aliments per endolcir els pastissos de forma saludable?
Bueno, sí, tenim, a veure, sucre, hi ha el sucre comú que utilitzem nosaltres, que és el sucre blanc, val? Que aquest sucre diríem que és el menys sa, val? Perquè està refinat. Després, a partir d'aquí, hi ha que són els sucres no refinats, com pot ser la panela, el sucre moscovado, i després ara també hi han, apareixen els edulcorants, vale? Hi ha edulcorants, no són sucres, vale? I ells pues, s'utilitza, pues, potser un és el xarop d'atzavara, l'atzavara que surt, és un xarop que surt d'un cactus, val? Que això s'utilitza ara molt habitualment. I després també ja són els edulcorants artificials, vale? Com poden ser el maltitol, no sé si ho sentit a vegades, amb els xiclets posa erictol, posa tot això. Llavors aquests edulcorants sí que són, estan fets un procés artificial, però s'utilitza sobretot per gent diabètica. Però bueno, jo crec que la clau és no passar-se amb el, ja et dic, si no et passes amb el sucre, és no passar-se amb el sucre, jo crec que podem seguir menjant.
Per acabar, quin és el teu llibre preferit?
A veure, us he de confessar que no llegeixo gaire, no llegeixo gaire. Però ara just pel Reis m'han portat un llibre precisament de pastisseria saludable, que d'un pastisser que es diu Jordi Bordes, que aquest senyor el que està fent és estar agafant totes les receptes de tota la vida, doncs des dels bunyols de Quaresma, a la coca de Sant Joan, i l'està reformulant amb ingredients saludables, doncs traient, per exemple, doncs traient la mantega, canviant el sucre refinat per sucre de coco, utilitzant farines integrals en comptes de farines refinades, i la veritat és que m'està agradant molt i a veure, ara l'intentaré aplicar.
Pel·lícula?
Pel·lícules també, a veure, una pel·lícula, hi ha moltes pel·lícules que m'agraden, però bueno, ja que estem dintre de la, parlant una mica de l'alimentació, una pel·lícula que em va agradar molt, que em va riure, em va agradar i em va semblar molt maca, és que es diu Deliciosa Marta, que va d'una cuinera, que és una cuinera, crec que és alemana, i ella és molt sèria, i té un restaurant, i ella és la cap de cuina, i un dia apareix un cuiner que és italià, que és tot el contrari amb ella. I llavors al principi no encaixen, perquè ella és molt sèria, molt metòdica, i ella és una mica esbojarrat, però al final la veritat és que fan un bon tàndem i acaben muntant un restaurant ells i tal. Després van fer la versió americana, però la versió europea a mi em va agradar molt més.
I cançó?
I cançó, pues, a veure, he escollit la de Common People de Pulp, però també no tinc una cançó preferida, de veritat és que m'agraden moltes. Però bueno, si m'he de quedar amb una i penso una que sempre poso, pues, la Common People de Pulp.
Moltes gràcies per haver vingut i col·laborar amb nosaltres. Ens has aportat molta informació i idees que ens poden servir en el dia a dia. Esperem que continuïs tenint la mateixa sort amb la teva empresa i que puguem seguir gaudint de les teves receptes. Ens acomiadem amb la cançó Common People de Pulp.
Moltes gràcies a vosaltres per haver-me convidat. Ha estat un plaer.
Fins aviat.
Fins aviat.
Fins aviat. Adéu. She said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Oh, what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do.
Gràcies, companys de quart, i gràcies, Cristina, per la teva col·laboració. Et desitgem tots els èxits del món, i si algun dia ens portes un pa de pessic, tampoc passaria res.
Doncs mira, parlant de menjar, què us sembla si anem a la secció dels nens i nenes de tercer? Perquè aquesta edició ens han preparat unes receptes exquisides. Més concretament, unes croquetes de pollastre a l'ast. I han preparat uns menús Harvard.
I per la gent que no sàpiga què és un menú Harvard, us ho expliquem molt ràpid. Bàsicament, un menú Harvard consisteix en que la meitat de l'àpat està compost per aliments d'origen vegetal, fruites i verdures. Una quarta part ha de ser proteïna d'origen animal o vegetal. I l'altra quarta part serà els integrals.
Molt bé, Alan. Doncs donem pas als nens i nenes de tercer.
Nyam, nyam, bon profit!
Croquetes de pollastre i pernil.
Se più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio.
Ingredients: dos pezzogas de pollastre a l'as, una ceba, 50 grams de taquets de pernil, 25 grams de mantega, pebre negra,
un gote de llet, un polsim de nou moscada, sal. Per la arrebossat, pa ratllat, farina, un ou, oli de girasol per l'arrebossat.
Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo.
Estris, paella, bol, cullero y tapia.
Non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato.
Passos, primer trossegem el pollastre amb les tisores, molt petitets, i ratllem la ceba. Després posem la paella al foc a mitja potència i afegim la mantega. Un cop desfeta, afegim la ceba ratllada i la fregim fins que estigui daurada. Un cop tenim la ceba cuita, hi posem el pollastre i el pernil i seguim remenant i coent a foc lent.
Pas 4. Quan ja estigui tot ben barrejat, hi afegirem una cullerada ben gran de farina i remenarem bé fins que es barregi amb els altres ingredients. Llavors, li posarem un got i mig de llet i seguirem remenant a foc lent fins que quedi la massa espessa. Retirem la paella del foc i deixem refredar la massa durant almenys una hora. Pas 5. Quan la massa estigui freda, ja es pot fer la forma de les croquetes. Es poden fer rodones o en forma de cilindre. Agafem les croquetes i les passem d'una en una per la farina. I després les arrebossem passant-les per l'ou batut i el pa ratllat.
Questo amore buio, non perderti per niente al mondo.
Pas 6. Ara ja les podem fregir. Posem oli a la paella i quan estigui ben calent anirem fregint les croquetes fins que quedin daurades. Ara ja podem menjar-les i gaudir d'aquestes fantàstiques croquetes. I perquè sigui un plat Harvard, hi afegirem una amanida d'hortalisses. Bon profit!
I de postre, galetes de xocolata. Els estris són una cullera, un bol i un ganivet.
Ingredients. Necessitem farina, aigua, mantega, sal, sucre, xocolata i estrelles per decorar.
Pieno di musica e di uomini che ti son...
Passos de la recepta. Agafem un bol i posem la farina i l'aigua. Desfem la mantega al microondes, tot remenat i al forn.
Desfem el xocolata amb una olla petita. Després traiem les galetes del forn. Tot seguit tirem el xocolata desfet per sobre i posem les estrelles. I ja podem menjar les galetes. Bon profit!
Entra in questo amore buio. Perderti per niente al mondo. Via, via.
M'encanten les croquetes.
I les cookies.
Vinga, vinga, no ens despistem, que encara tenim feina. Després d'aquestes suculentes receptes, canviarem una mica de tema. I és que alguns nens i nenes de cinquè han preparat una secció molt interessant. Es diu La Tertúlia, i en aquest programa debatran sobre l'ús dels telèfons mòbils en els infants.
Som-hi, doncs. Us deixem amb La Tertúlia.
La Tertúlia.
Bon dia des de l'estudi de ràdio de l'Escola Miquel Utrillo. Avui us presentem la primera taula rodona del curs. Us presento els nostres expositors. La Sofia.
Bon dia.
El Manuel.
Bon dia.
L'Eric.
Bon dia.
L'Angèlica.
Bon dia.
L'Aleix.
Bon dia.
I jo mateixa, l'Olga. Bon dia a tothom. El tema que presentarem avui és l'ús del mòbil en menors de 12 anys. Què en pensen els nens i nenes? Quins avantatges hi veuen? Hi troben algun perill? Actualment, a la nostra societat, un de cada 4 nens i nenes en edat de 10 anys disposa de telèfon mòbil. Als 11 anys, un de cada 2. I als 12 anys, 3 de cada 4. Què en penseu de tot això, nois i noies? Sofia?
Bon dia, sóc la Sofia i jo defenso que el mòbil es pot utilitzar per estudiar o buscar informació interessant, però també es pot crear una addicció, que vol dir que els nens i nenes s'enganxen al mòbil i no paren de fer-lo servir. Katia Velar, una psicòloga infantojuvenil, diu que com més tard els nens tinguin mòbil, millor. Entre els 13 i 14 anys és l'edat perfecta, però més que l'edat, depèn de la maduració del nen o nena.
Molt bé, Sofia, t'has explicat molt bé. El següent membre de la taula, Manuel. Què opines, Manuel?
Un inconvenient és que podem trobar informació no apropiada a la xarxa. Tenir mòbil depèn de la maduració més que l'edat, perquè si no tens responsabilitats pots estar hores amb el mòbil i no et dones. Si tens menys de 14 anys, es recomana tenir control parental.
Molt bé, es nota que vas estar molt atent a la xerrada que ens van fer aquesta setmana passada, una senyora advocada que ens va fer una xerrada sobre el nostre perfil i els perills de les xarxes. Molt bé, Manuel. I l'Eric? Què ens diu l'Eric?
Hola, bon dia, sóc l'Eric i ara us diré la meva opinió. Jo crec que tot depèn del contingut que veiem. Les famílies poden controlar els seus fills o utilitzar l'aplicació Smart Me Family. Jo crec que l'edat perfecta per tenir mòbil és a partir dels 12 anys, però ho tenen que utilitzar amb molta cura. Primer, digue-li al teu pare o mare l'aplicació que vulguis descarregar-te, perquè hi ha nens que s'han posat una edat que no és la que tenen i pateixen de depressió per culpa d'Instagram.
Molt bé. I tu, Angèlica, vols afegir coses, suposo?
Sí. Ara us donaré la meva opinió sobre l'ús del mòbil en infants i jo crec que no és bo que en tinguem mòbil abans dels 12 anys perquè crec que tenim les habilitats per dominar la tecnologia però no per assumir les responsabilitats de les xarxes socials. Ara us diré uns altres motius per les quals els menors de 12 anys no haurien de tenir un telèfon mòbil. Pot ocasionar problemes de vista. Dormen poc perquè s'emporten el mòbil a l'habitació i es poden estar molta estona i això fa que baixi el rendiment escolar. Dificulta la relació amb els pares. La conversa amb el mòbil va abans que conversar amb els pares. Pot ocasionar també malalties mentals depenent del contingut que mirin. També per les xarxes es poden fer ciberbullying. El ciberbullying és un bullying a través de les xarxes. També pot provocar obesitat infantil. Això vol dir que si estan molt de rato amb el mòbil es fan sedentaris i fa que no es moguin més del que haurien de moure's. I jo crec que amb tot el que he dit és més inconvenient que bo.
Molt bé, tu hi veus més inconvenients que avantatges.
Sí.
Molt bé. I tu, Aleix?
Hola, bon dia, sóc l'Aleix i avui us explicaré els avantatges de tindre un mòbil quan ets menor. Quan ets menor i vas pel carrer sol, i et passa un accident o algú per l'exemple, pots trucar al 112 o a la teva família. I també, si estàs a casa avorrit, pots connectar amb els teus amics i estar jugant amb ells i divertir-te un rato a la teva casa. Jo crec que per això pots tindre mòbil quan ets menor.
Molt bé. Bueno, cadascú heu defensat una postura després de documentar-vos, després de la xerrada que vam tenir, i està bé que tots pugueu manifestar la vostra opinió, per això és una taula rodona. Ara tenim un públic magnífic, un públic que segurament us voldrà fer alguna pregunta després del que heu parlat, els hi donarem un espai. Bon dia, públic, voleu dir alguna cosa? Voleu fer alguna pregunta? Sí? Tu mateix, Amin? Doncs endavant.
Bon dia, sóc l'Amin i li volia fer una pregunta a l'Eric. Per què serveix l'aplicació Smart My Family?
Veure, Samin, l'aplicació Smart My Family serveix perquè els pares vegin el temps que s'està jugant. Quines aplicacions utilitzes més i quines aplicacions tens?
Moltes gràcies.
Hola, bon dia. Soc l'Elsa i li volia fer una pregunta a qualsevol de la taula. És veritat que la gent quan no està molt amb el mòbil es fa més grossa?
Sí, és veritat que existeix l'obesitat infantil. Aquests aparells ens exposen a problemes de sedentarisme vinculat amb malalties com, per exemple, cardiovasculars futures o diabetes.
Gràcies per la teva resposta.
Bon dia, em dic Noa i vull fer la pregunta a la Sofia. Hi ha alguna manera de parar l'addicció?
Sí, sí que es pot. Si utilitzes el control parental, on els pares poden controlar el temps de quan tu, el nen o nena, utilitza el mòbil. És a dir, si poses que l'utilitzi 2 hores, quan aquelles 2 hores passin, el mòbil s'apagarà automàticament.
Gràcies.
Bon dia a tots i a totes. Em dic Leandro i li vull fer una pregunta al Manuel. Hi ha alguna aplicació per als nens i nenes i que els adults no li poden fer ús?
Per ara no, però s'està estudiant un Instagram per petits.
Gràcies.
Bon dia, sóc l'Ona i volia fer-li una pregunta a l'Angèlica. Si és bo que quan els nens s'avorreixen en un restaurant o qualsevol lloc, els pares li donin el mòbil o qualsevol tecnologia. Tu creus que podrien fer alguna altra cosa?
Sí, jo crec que podrien estar-se a la taula, parlar amb els pares i, com he dit abans, la conversa amb el mòbil va abans que conversa amb els pares. I doncs no crec que és bo, que, i a més és de mala educació estar-se a la taula amb el mòbil.
Gràcies.
Bé, doncs la veritat és que heu estat super fantàstics, ho heu explicat super bé. I bueno, jo com a conclusions, una miqueta per acabar, voldria fer un resum de les idees que han anat sortint i crec que no me'n deixaré cap. Important, el primer telèfon mòbil que facilitem als nostres fills i filles seria convenient que el preparéssim per donar-los un ús i un maneig el màxim de segur possible. Haurem de revisar la seva configuració, el control del temps, important, vosaltres mateixos heu dit que és important que us regulin el temps, pactar les regles, pares i fills, quines seran les regles que utilitzarem, donar exemple com a pares, important, filtrar l'accés a webs i continguts inapropiats, desaconsellar els nens i nenes participar en grups de WhatsApp, i evitar l'abús d'ús per veure sèries, pel·lícules o jocs. De la mateixa manera que també és important, i l'altre dia ens ho van explicar amb molt detall, advertir els menors dels problemes que pot comportar establir converses amb desconeguts. Després d'aquest tema tan interessant d'avui, només ens queda que donar les gràcies a la nostra taula, al nostre públic i, com no, als nostres tècnics de so, Samacú i Ona Amir. Moltes gràcies per haver fet possible aquesta taula.
Gràcies. Moltes gràcies.
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 I fins aquí la taula rodona sobre l'ús del mòbil per menors des de l'estudi de ràdio de l'Escola Miquel Utrillo.
Molt interessant el que acabem d'escoltar. Com tot en la vida, les coses han de ser a la seva justa mesura.
Totalment d'acord, Naira. Ara tornem als companys de la nostra classe. Un altre tema que hem tractat en aquest projecte de ràdio ha sigut el text narratiu, els contes, i n'hem preparat uns quants.
Efectivament, ens els hem preparat i, a més, ens hem currat uns efectes especials que ens han quedat de pel·lícula.
Però no és tan gens fàcil, perquè amb tots els confinaments que hem tingut ha sigut una mica rotllo. Tot i així, ho hem aconseguit. I per primera vegada a la història de Ràdio Miquel Utrillo hem fet una pràctica que no s'havia fet mai. Hem pogut fer participar els companys que estaven a casa confinats en la gravació del conte que escoltarem avui. Tot un èxit!
Escoltem, doncs, el conte d'avui.
Hi havia una vegada.
Els quatre porquets. Vet aquí una vegada quatre porquets que eren germans i tenien un grup de música. Eren els més famosos del País dels Contes. La Caputxeta, la Ventafocs, la Bella Dorment, totes les protagonistes d'altres contes estaven enamorades d'ells i se sabien de memòria les seves cançons. Però el llop feroig ja no li agradava gens.
Un dia menjaré aquests quatre porquets que em fan tanta ràbia.
Quan els porquets es van fer grans, van deixar el món de la música. El porquet 1 es va anar a viure a la muntanya.
En aquesta muntanya on només hi ha bales de palla, m'he fet una caseta de palla i tot el que hi ha dins també és de palla, els gots, els plats, les forquilles, però tinc un problema. Quan vull menjar sopa o beure aigua, tot se m'escola.
El porquet 2 es va anar a viure a una casa de fusta en un turonet.
Tinc una casa de fusta que és preciosa, però quan arriba l'hivern i en tinc la llar de foc... La casa es crema i l'he de tornar a construir un altre cop.
El porquet 3 es va anar a viure a una gran ciutat.
Jo visc en una casa de maons molt moderna, però... Estic avorrit perquè els meus germans viuen massa lluny i no els puc veure mai.
El porquet 4, que era el més intel·ligent, va dir...
Jo prefereixo viatjar pel món, passar-ho bé i aprendre un munt de coses.
Jo, però, no s'havia oblidat dels quatre porquets. Com tothom sap, bufava molt bé. I va anar primer a casa del porquet 1.
Obre, porquet, ho faré, ho faré, i la casa de palla tiraré.
No penso obrir la porta.
El llop va bufar tan fort, tan fort, tan fort, que la casa va sortir disparada. I el porquet 1 va fugir fins a la casa de fusta del porquet 2. A la casa de fusta la història es va repetir.
Obriu, porquets, ho faré, ho faré, i la casa de fusta tiraré.
No.
No t'obrirem la porta.
El llop va bufar. Tan fort, tan fort, tan fort, que la casa va sortir disparada. I els porquets van fugir fins a la casa de la ciutat del seu germà. El llop es va seguir i com no va poder tirar la bufant va pensar.
Entraré per la xemeneia, aquesta no se l'espera.
Els porquets, però, se les sabien totes.
Ràpid, posem una olla al foc. Si el llop es pensa que podrà entrar, va ben apanyat.
Quan el llop va baixar per la xemeneia, es va escaldar el cul.
Estic fart d'aquests porquets. No hi ha manera de menjar-la, de menjar-me'ls. Aniré a buscar els meus amics llops, el farotge, el sapat i l'escarrancit perquè m'ajudin. Ens comprarem una excavadora. Entre tots tres. I així podrem tirar a terra la casa de maó dels porquets.
Així va ser. Amb aquella excavadora van enderrocar la casa de maó. Els porquets van trucar al seu germà que estava viatjant pel món.
Germà, necessitem la teva ajuda. Els llops i els seus amics ens estan perseguint.
Què? Espereu, tinc una idea brillant. Trucaré a la Caputxeta Vermella perquè era la número 1 del club de fan de quan érem músics. Tothom em mira la Caputxeta perquè una vegada
va aconseguir vèncer el llop i des d'aleshores, en lloc de la caputxeta vermella, li diuen la caputxeta forçuda.
En un tres i no res, la caputxeta forçuda estava allà. Quan els llops la van veure, es van espantar tant que van fugir corrents.
No vindré mai més a molestar-vos.
De tan contents com estaven, els quatre porquets van voler ser agraïts amb la caputxeta forçuda.
Et volem dedicar un concert, caputxeta.
Cantarem totes les nostres millors cançons de quan érem famosos.
Moltes gràcies per ajudar-nos, caputxeta forçuda.
Que bé poder seguir participant dels projectes de l'escola tot i estar confinats. La veritat és que la tecnologia ens ajuda moltíssim en aquests casos.
Cert, Alan, però no tot és tecnologia. És més, en la propera secció tenim un clàssic del programa amb recomanacions de jocs de taula. Aquest any estaran relacionats també amb el menjar.
Endavant, intro!
Jocs de taula.
Hola a tothom. En el programa d'avui parlarem d'un joc que es diu Sushi Go. El Sushi Go és un joc molt divertit per a edat de més de 8 anys, encara que algun petit pot ser que abans pugui jugar fins i tot, basat en el menjar japonès sushi. És un joc de cartes que s'aniran intercanviant amb la resta de jugadors durant tot el joc. El Sushi Go està preparat per jugar de 2 a 5 persones i dura d'uns 15 a 30 minuts. Representa que estem en un restaurant japonès i els jugadors i jugadores han d'intentar menjar tant sashimi, tempures, nigiris, wasabis i puins com puguin. El joc es juga en 3 rondes seguides. Al principi de la ronda s'han de repartir un número de cartes segons el número de persones que jugaran. Un cop repartides les cartes, cada jugador es queda només amb una carta que té a la mà i després passa en secret la resta de cartes al jugador que té a l'esquerra. Al Sushi Go, cada carta té una puntuació associada. Algunes puntuen soles, però d'altres cartes necessiten anar de 3 en 3 o de 2 en 2, de manera que hauràs d'aconseguir diverses còpies d'aquestes cartes al final de la ronda i això no sempre és fàcil.
Com funciona la ronda? Independentment del nombre de jugadors que hi hagi en joc, les rondes de Sushi Go funcionen sempre igual i són molt intuïtives. Quan tinguis, per exemple, a l'inici de la ronda 7 cartes a la teva mà, en el cas d'una partida de 5 jugadors, només n'escolliràs una. Tots els jugadors faran el mateix i a la de 3 la posaran damunt la taula alhora. A continuació, els jugadors passaran les cartes de la mà al jugador que estigui a la seva esquerra, en ordre de les agulles del rellotge, i es durà a terme un altre torn com el que s'ha realitzat. És a dir, s'agafarà una altra carta de la nova mà i es posarà a la taula, al costat de l'altra que hauràs posat. Això significa que les cartes que tenies al principi del joc aniran passant de jugador a jugador, fins que totes les cartes de les mans s'acabin i estiguin situades damunt la taula. Un cop totes les cartes estiguin damunt la taula, es durà a terme el recompte de puntuacions. Això és una ronda, per la qual cosa, per finalitzar el joc, cal fer fins a 3 rondes seguides, molt ràpides, senzilles i divertides. El guanyador de Sushi Go és el jugador que al final de la tercera ronda tingui més punts.
I quines cartes té el joc? Doncs totes les cartes del Sushi Go són cartes de menjar japonès, com hem dit. Cada una té una puntuació i algunes només puntuen si tens més d'una carta, igual quan acaba la ronda. Tenim els makis, que aquestes cartes puntuen al final de la ronda segons siguis el jugador que més tingui o que menys. Tenim 3 tipus de makis, de 3 makis, de 2 makis o d'un. Tenim les tempures, que aquestes cartes puntuen 5 punts si aconsegueixes un parell. Si no tens més de 2, et quedes sense punts. Tenim el sashimi, que és tot un repte. Si aconseguiu posar 3 cartes de sashimi damunt la taula, aconseguiu 10 punts. És tot un repte, però és possible. Després tenim les gyozas, que aquestes cartes puntuen sempre, encara que només tinguis una. Tot i això, per cada combinació que aconsegueixis, puntuaran molt més. Si en tens 2, puntuaràs 3 punts. Si en tens 3, puntuaràs 6.
I també teniu els nigiris, molt útils. Aquests no són combinables entre si, com passa amb les gyozas, però t'asseguren uns bons punts. I atenció, es poden combinar amb wasabi. Si aconsegueixes col·locar a la teva zona de joc un wasabi, després un nigiri del tipus que sigui, podràs remullar el nigiri amb el wasabi i multiplicar per 3 la puntuació del nigiri. Tipus de nigiri. Tenim el nigiri de calamar, que puntua 3 punts, el de salmó, que puntua 2, I per últim tenim el de nigiri, que puntua només un punt. I pel que fa al wasabi, per si sols no serveixen de gaire, però com hem dit, si tens la sort de jugar-ho i després combinar-ho amb algun nigiri, pots arribar a sorprendre't dels punts que aconsegueixis, però no sempre és fàcil. També tenim els bastonets, que són una carta especial que no serveix per puntuar. No obstant això, és molt útil, ja que si la jugues i la poses a taula, al següent torn podràs baixar dues cartes de la teva mà en comptes d'una. Per això has de cridar Xuxigou. A continuació, tornes a posar els bastonets a la teva mà i dona les cartes de la teva mà al següent jugador. Si voleu un truc, jugueu els bastonets al principi de ronda. No us aconselleu? Aconsellem que els jugueu quan quedin poques cartes a la mà, perquè només quedaran les cartes que la resta no vol i et serà difícil una bona combinació. I per acabar, tenim el púding. Les cartes de púding només puntuen al final de la tercera ronda. El jugador que aconsegueixi més púdings aconseguirà un total de 6 punts. El jugador amb menys púdings restarà 6 punts. I els empats es resolen com els maquis, repartint els punts, tant positius com negatius entre jugadors empatats. Us donarem un altre truc. Jugueu sempre un o dos púdings durant el joc. Si no, pots trobar-te amb la sorpresa de ser el jugador amb menys púdings i, per tant, perdre 6 punts, que costa molt d'aconseguir.
Finalment, es compten tots els punts de les cartes de cada jugador i el que tingui més, guanya. A part del Sushi Go, actualment teniu a les botigues també el Sushi Go Party, que juga de la mateixa manera i l'única diferència és que pots arribar, en comptes de 5, a jugar 8 jugadors i que, a més, inclou més cartes de diferents menjars. Per tant, fa que el joc sigui més dinàmic i divertit. També inclou un tauler de puntuació perquè sigui més fàcil puntuar al final i no hagueu d'estar amb el paper i el llapis. I, finalment, en aquest joc, les partides sempre són diferents al Sushi Go Party perquè hi ha molts menys menjars i no sempre utilitzes el mateix tipus de menjar. Pots fer combinacions. D'aquesta manera, cada partida és diferent. Per acabar, dir-vos que és un joc molt divertit per jugar tota la família junta amb uns dibuixos molt divertits que el fan molt atractiu i que enganxa per seguir jugant una partida i una altra sense parar.
Gràcies per les teves recomanacions. Segur que els jocs són divertidíssims.
I seguim amb el programa. Ara és el torn dels més grans de l'escola que estrena secció, els experts. Avui ens porten un tema que val molt la pena escoltar.
Doncs vinga, els hi donem pas.
Som experts. Zambé.
Hola, oients de Ràdio Miquel Utrillo. Som l'Adrià, el Raül, el Martí, l'Ariadna, l'Alejandro i jo, la Lara. I avui, els experts, parlarem sobre la sang i l'alimentació. Com ja sabeu, els alumnes de 6è vam estar preparant una campanya de donació de sang, que es va realitzar el passat 19 de gener. És per això que avui parlem sobre aquest tema tan interessant. Comencem!
Primer de tot, anem a conèixer com influeix l'alimentació en el nostre aparell circulatori. L'aparell circulatori transporta sang per tot el cos. La sang transporta els nutrients, els gasos respiratoris, les hormones i les substàncies de rebuig de les cèl·lules, entre d'altres. Els especialistes ens diuen que hi ha 4 tipus d'aliments que és preferible evitar si volem tenir un bon reg sanguini.
Els aliments amb alt contingut de sodi estan associats amb un risc més gran de desenvolupar pressió sanguínia alta, que és la principal causa d'accidents cerebrovasculars i malalties cardiovasculars.
L'ingesta de carn vermella per si sola està considerada factor de risc per patir malalties cardíaques i problemes de la circulació sanguínia, degut a l'alt contingut en greixos. Però no totes afecten de la mateixa manera. El grau de processament que té la carn és un dels factors claus per determinar-ho. Com més processada està la carn, més perjudicial resulta pel nostre organisme.
L'evidència científica ha demostrat que els greixos hidrogenats augmenten la presència de triglicèrids i colesterol a la sang. Aquest greix queda adherit a les parets dels vasos sanguinis i fa que la circulació sigui deficient. Per tant, empitjora l'oxigenació i l'arribada de nutrients a totes les cèl·lules corporals.
Menjar massa sucre augmenta el risc de patir diabetes tipus 2. Els nivells alts de glucosa a la sang afecten l'estat de les parets arterials i venoses. Amb el pas del temps, són més fràgils i menys funcionals, per la qual cosa creix la possibilitat
de desenvolupar una malaltia cardiovascular.
Molt bé, ara ja sabem quin tipus d'aliments no hem d'abusar. Però quina dieta hauríem de tenir per afavorir el funcionament del nostre aparell circulatori? Una dieta equilibrada té efectes molt positius sobre la salut, sobretot la cardiovascular. A més, hi ha certs aliments amb moltes propietats beneficioses per l'aparell circulatori.
Gran part dels nutrients a les nous, omega-3, antioxidants, fibra i arginina, contribueixen a millorar la salut del cor. Segons les seves indicacions, menjar nous pot ajudar a reduir els nivells del colesterol i triglicèrids.
La xocolata negra té efectes antioxidants i propietats antiinflamatòries. Això vol dir que ens ajuda a disminuir la pressió arterial i farà que el nostre cor no hagi de bombejar sang amb tanta força. Per tant, ens ajudarà a afavorir la circulació sanguínia.
Les maduixes són riques en minerals, com el potassi, el calci i el fòsfor. Què vol dir això? Que pot ajudar a aquelles persones que pateixen casos d'hipertensió arterials i fins i tot pot disminuir els nivells de colesterol en sang de manera significativa.
El salmó és un peix amb un alt contingut en àcids grassos omega-3. Aquests afavoreixen el sistema circulatori i regulen la nostra pressió arterial i ajuden a disminuir el colesterol. Alhora, retarden l'enduriment de les artèries, prevenen així atacs al cor.
Els beneficis de la dieta mediterrània al nostre organisme i incloure l'oli d'oliva a la nostra alimentació. Ens ajuda a reduir un 66% el risc de patir problemes de circulació a les cames i els braços.
Per tant, com acabem de veure, una dieta inadequada pot ser la responsable de l'espessiment de la sang, amb l'aparició de coàguls que dificulten la fluïdesa sanguínia. Hi ha múltiples malalties relacionades o provocades per una deficient nutrició, ja sigui en quantitat, per excés, defecte o mala qualitat. No només afecten a l'aparell circulatori. Una mala alimentació pot anar associada a altres malalties, com la diabetis mellitus o diferents tipus de càncer, especialment el d'estómac i el de colon. Per altra banda, podem comptar amb els beneficis de l'esport. Una pràctica esportiva freqüent i d'intensitat moderada ens ajuda a
reduir la pressió arterial, que és quan el cor bombeja més ràpid i el cos ha de treballar més.
Enfortir i tonificar el cor.
Augmentar la quantitat de sang i, per tant, d'oxigen que arriba als músculs.
Disminuir la formació de coàguls dins de les artèries, amb la qual cosa es preveu l'aparició d'infarts i trombosis cerebrals.
Fins aquí el nostre programa, després de l'hora del trio. Esperem que hagueu après moltes coses i us esperem la pròxima edició. Fins aviat! I'm finding hard to hold my own. Just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back. I'm just a call, not your face of black. I'm begging, begging you, put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you.
Uau, la meitat de coses no la sabia. Val la pena seguir una dieta i equilibrada, eh?
Sí, sí, a partir d'ara farà més cas a la mama i no menjaré tantes croquetes.
Nois, el que segur que coneixereu són els temazos que sonaran en la propera secció de Top Hits. La Laura, mestra d'inglès de l'escola, anirà repassant els millors èxits musicals del moment en llengua anglesa. Així que estigueu ben atents i afineu les orelles, que comença
Top Hits.
Hey, hey, hey! After 2 years of silence, we are back here with the students of Miquel Utrillo School in this amazing magazine. And today I have 4 students from my class. I have Carla.
Hello.
Hello. I have Elizabeth.
Hello.
Xenia.
Hi.
And Adriaín.
Hello.
Hello, kids. I think we are going to talk about music today, music in English. So we start with you, Carla. Because I know you like music very much and you like dancing too. So tell me, who's your favorite singer?
My favorite singer is Dua Lipa.
I like her too. Is that her real name?
Yes.
It is?
She is.
Okay. And where is she from?
She's from London.
Oh, my favorite city in the world ever. Okay, can you tell me any of the famous songs she has?
She has New Rules, Don't Start Now, and One Kiss.
Wow, Cara, you know which one is my favorite one? Don't Start Now. Well, and can you tell me anything more interesting about Dua Lipa?
She was the winner of the Best New Artist category at the 2019 Grammy Awards.
I don't wonder why. She's a great singer. Okay, yes. Carla, thank you very much.
Bye.
Let's go now with Elizabeth. Elizabeth, I know that you also love music and dancing and singing and everything, but especially in English. And can you tell me which artist did you choose for today?
I chose Adele.
Adele, okay. She's from England too, isn't she?
Yeah.
Okay, and can you tell me, is that her real name?
Yeah, it's very long, but...
Which one is her real name?
Adele Laurie Blue Atkins.
Yes, quite long. Yeah. Okay, and which ones are the most popular songs she has?
Easy on Me, Set Fire to the Rain, and Someone Like You.
And which one do you think is the best of these three?
Someone Like You.
That you be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. Don't forget me.
Lovely, Lisa. Thank you very much. That's a great song that I think everyone remembers. And to finish, Ellie, can you tell me if are there any interesting facts about Adele?
Yeah, you know that she was addicted to cigarettes and underwent throat surgery?
Oh my God, poor girl.
Yeah.
Anything else?
She was very big, but after a diet, she's feeling perfect now.
Okay, I'm glad. Okay, thank you very much, Elizabeth.
You're welcome.
I hope you kids were okay here with me. And if you want to listen to Xenia's and Adria's favorite artist, we will wait for you in the next session of Utrillo Magazine. So, kids, say goodbye to the public and see you soon.
Goodbye.
Bye. Bye.
Never mind.
Quin bon rotllo de música. Ens anem preparant pel cap de setmana.
Sí, noi, i anem començant a tancar la paradeta perquè és tard i vol ploure. Anem ja amb la darrera secció del programa. La Marta ens recomana.
Correcte, Gael. I amb la Marta no cal que diguem a ningú que estigui atent, perquè quan comença a explicar contes encandila fins i tot el més despistat. Així que donem pas a la darrera secció del programa.
La Marta ens recomana.
Hola, avui us porto, com sempre, quatre propostes, quatre llibres que a mi m'han agradat moltíssim i m'agradaria compartir-los amb vosaltres. El primer és pel petit de la casa i per disfrutar-lo en família. Es titula Autostop i és de Guillem Karsten, d'editorial Calandraca, que és una editorial que fa llibres preciosos tots. Doncs mireu, Autostop és la història d'un surfista que vol anar a la platja, agafa el cotxe, carrega la seva planxa de surf i cap allà va tot il·lusionat. Però pel camí es va trobar amb diferents personatges que fan autostop i tots tenen un motiu per voler agafar el seu cotxe que els porti a algun lloc. El surfista, com que està content, doncs va dient que sí a tothom, però el cotxe es comença a omplir de personatges molt peculiars. Amb això, amb tota aquesta història, a més, si ens fixem, en el cotxe li passen coses també. Per tant, és un llibre que la primera vegada que el mirem potser ens fixem en la història, però la segona vegada potser ens podem fixar què li passa a les rodes del cotxe, per exemple, o al maleter del cotxe, o en tots aquests personatges que van pujant amb aquest surfista. El text està fet en forma de rodolins i per tant li dona així com una cantarella i és molt, molt musical. Al final és molt divertit, no l'explicarem, deixarem que el descobriu i que el gaudiu, això, nens i nenes, amb pares i mares, perquè segur que també li troben molta gràcia en aquest llibre. Autostop. Pels qui ja comenceu a llegir i ens agraden més les històries amb aventures, tenim Les aventures de la Napeu, que és una col·lecció, i el llibre que us he portat es titula El Pere Punyetes i la Tiquismiquis. L'autor d'aquest llibre és el Màrius Serra, potser als pares i als mares els hi sona. És un senyor que sap molt de paraules, fa jocs de paraules, se n'inventa, sap la història de totes les paraules, fa mots encreuats, és tot un verbívor, que li diuen. Doncs en aquesta història, la Napeu i tota la seva colla se'n van de colònies, a un lloc molt bonic, amb una fageda, per fer excursions, perfecte. Però llavors ja comencen els primers dubtes d'aventures, perquè es plantegen preguntes. Quants peus té un 100 peus? I un 1.000 peus? Doncs aquestes preguntes duran els amics a llocs molt diferents, com Cadis, Constantinople, per tant viatjaran, coneixeran molta gent, faran una història molt curiosa i divertida. És un llibre per descobrir el significat de les paraules d'una manera, doncs això, no? Molt, molt divertida, pels més grans, bueno, pels mitjans de la casa. La mofeta i el teixó. Aquest és el títol del llibre que recomanem pels nens i nenes de 5è i 6è. És d'Amy Timberlake i és considerat per unes revistes molt importants de Nova York i de Chicago, revistes sobre llibres, doncs és considerat el millor llibre de l'any. Imagineu-vos si n'és de xulo. És el primer títol d'una sèrie sobre una estranya parella destinada a convertir-se en tot un clàssic. I aquesta estranya parella, com diu el títol, són una mofeta i un teixó. Aquest teixó li agrada molt els minerals i és un gran estudiós dels minerals. Llavors ell està a casa d'una tieta, tancat, fent aquests estudis tan importants. Però un dia, de cop i volta, piquen a la porta i l'interrompen. No li fa gens de gràcia. Doncs qui ha picat a la porta és la mofeta. En principi, aquesta convivència no els hi anirà massa bé, però us podeu imaginar que les coses aniran canviant al llarg d'aquesta història, amb unes il·lustracions també molt boniques que ens la fan més lleugera i més divertida.
Hi ha algun llibre de cuina?
I l'últim llibre és un llibre de receptes, perquè és important d'alimentar-nos bé i tenir varietat, no? I per tant, saber què volem cuinar i fer-ho de manera fàcil. És un llibre que es titula Les recetes de Miranda i està ple doncs, de receptes boníssimes amb uns títols molt peculiars, per exemple, un gratinado coloreado o, aviam, què més tenim per aquí, calabaza en crema, verdura suprema. Hi ha totes les instruccions amb els ingredients, tots els passos a seguir i també hi ha curiositats sobre aquells plats, sobre aquells ingredients, sobre què ens aporten. Per tant, és un llibre pràctic perquè podem fer receptes molt, molt bones, però també ens expliquen coses sobre la cuina, sobre l'alimentació, en fi, un llibre per aprendre i per gaudir-lo també en família i després ja per nosaltres, ja els dits. Doncs espero que aquestes propostes us hagin agradat i us hagin picat la curiositat per venir també a la biblioteca i a les llibreries i comprar llibres i passar molt bones estones llegint.
I amb les recomanacions de la Marta acabem aquest primer programa de la temporada.
Ha estat un plaer poder compartir aquesta estona amb tots vosaltres. Però abans d'acabar el programa, us volem fer arribar una informació d'última hora. En motiu dels 160 anys del naixement de Miquel Utrillo, els museus de Sitges han preparat tot un seguit d'activitats, tallers i exposicions en honor al polifacètic artista. Podeu consultar a la web dels Museus de Sitges el programa d'aquestes activitats.
Gràcies a Ràdio Maricel per emetre els nostres continguts i gràcies també a tots els oients que ens heu acompanyat al llarg d'aquesta hora.
Volem agrair també a la col·laboració de les nostres convidades i de totes les mestres que ens han ajudat en les diferents seccions del programa.
Fins aquí el primer programa de la temporada de l'Hora de l'Utrillo. Us recordem que podeu escoltar i visualitzar tots els continguts d'Utrillo Productions a la nostra pàgina web. I també podeu escoltar els podcasts de les notícies de l'Utrillo a la web de Ràdio Maricel.
Bon cap de setmana a tothom, salut i molta ràdio!
Adéu!